Aviam, no puixis. Ha picat el córner Girona. En curt per Couto. La centrada a l'àrea. Salta i Angel no la pot rematar. La treu amb el cap Sadik. L'estripa la defensa de la Reial Societat. Són les 11. Això és Montilivi. A punt d'acabar-se el partit. L'àrbitre, si el Girona no va per feina, em fa l'efecte que ja té la idea d'indicar el final d'aquest Girona 0, Reial Societat 0. Remenant la pilota del Girona a la zona de mitjos. Tancada la Reial. El públic que vol un últim intent. Clar, la Reial està tan tancada que no hi ha opció de passada. Blin, entre línies, Miguel, acostant-se a la frontal, obre l'esquerra per Valeri, lateral de la gran, fa la centrada, un pèl curta, la treu la defensa, xiulet als llavis de Gil Manzano, i final del partit. Blin se'n va cap allà demanant alguna cosa, que se'n vagi, perquè Gil Manzano li pot treure la droga. Sí, sí. Mira, droga per Blin, i no juga al Bernabéu. És una vergonya. Amb el Girona s'hi atreveixen com no s'atreveixen amb d'altres. I Montilivi tenia raó. Estic convençut que Montilivi tenia raó, perquè li ha tret una droga a Iangel, aquesta és clara, i ell sabia que Blin estava a una droga de la suspensió i li ha tret la targeta groga perquè sabia que el següent partit no el jugava. És que ho tinc claríssim. S'ha acabat lluint. I Mitchell se'l anirà cap a la dutxa i el camp del Madrid estarà en una llotja amb totes les comoditats del senyorío Blanco per veure el partit a ple. Doncs mirin, sap què els dic? Que si tanta nosa fem, no cal ni que ens hi presentem. Un gol interpretativament anul·lat, és un nou concepte, un neologisme, interpretativament anul·lat, i després el recital final de Gil Manzano. Ara hi ha jugadors del Girona que li demanen explicacions, però val més que se'n vagin, perquè acabarà traient targetes grogues a tort i a dret i es quedarà a gust. Estic convençut que si aquestes jugades les fan jugadors amb un altre escut, això no acaba com acaba. Però és que l'àrbitre ha vingut al final en plan pistoler i entre ell i el VAR han fet una bona feina. El Girona ha estat millor a la primera, la Reial a la segona. Es reparteixen els punts. Els jugadors del Girona treuen foc pels queixals amb l'àrbitre, que encara no ha marxat del camp. Girona 0, Reial Societat 0.
Li demana explicacions amb calma a Blin, a Gil Manzano. No coneix Blin Gil Manzano. Ara veiem la repetició. Realment,
però és que
realment és per pensar malament, com diu l'agut. Aquesta groga a Blin és per pensar malament, perquè és una protesta absolutament calmada, sí. On li assenyala un 2, no sé si de minuts o de l'afegit, amb total calma, vull dir, sense cap mena de gest despectiu ni tocant-lo, com hem vist en altres accions, recordem, de jugadors del Madrid, on jugant a vida l'àrbitre, com hem vist amb Bellingham o alguna altra acció, i li ensenya la groga que fa que es perdi el partit del Bernabéu. S'han de tenir molt ben posats per ensenyar aquesta targeta groga que acaba d'ensenyar Gil Manzano després de la seva actuació avui a Montilivi. Mira, tenim Savinho a la tele, anem a escoltar el davanter del Girona.
Feliz per la partida. Trocaria per la victòria. Mas arbitragem expulsou o míster.
Pero ese gol anulado ha lastrado mucho, un gol anulado que se anula por un fuera de juego 40 segundos antes prácticamente.
Sí, arbitraje creo que erró mucho, expulsó el míster deles y nuestro míster, pero está bien, un punto y descansar para jugar contra Real Madrid.
Porque esto es un paso para adelante sumar aquí, donde tan solo se habían llevado puntos el Real Madrid y el Athletic, o es un pequeño paso atrás en vuestros objetivos?
No es un pequeño paso atrás, la Real Sociedad es un grande time, pero nosotros jugamos bien y ellos también. Creo que fue un grande juego.
Gracias, Savinho, enhorabuena por ese punto.
Savinho, que no ha volgut entrar, ha fet veure o no l'ha entès o no, tampoc la jugada de l'acció del gol anul·lat de la primera part a Iangel per aquell fora de joc previ, després de... hi ha hagut dues centrades, una altra recuperació del Girona, i ha considerat l'àrbitre, el Cerro Grande en aquest cas des del VAR, que aquest fora de joc sí que era de la mateixa acció d'atac i que per tant suposava l'anul·lació del gol per part del Girona. Es queden la Dai i el Brugui a la zona alta, de seguida arrencarà el Tudiràs amb el Ballera. Agut, abans d'anar cap a baix i de tancar la transmissió i començar el Tudiràs, què més vols dir?
No, home, gràcies, Puig, per obrir-me el... Poseu algun pip perquè potser hem de censurar el comentari. No, només que tot el que podia sortir malament avui, des d'un punt de vista arbitral, ha sortit tot malament. I perquè no hi ha hagut alguna falta més clara de targeta per Couto, per exemple, que ha estat titular. Jo crec que les interpretacions han estat totes contra el Girona, i d'altra banda, que la Reial Societat ha estat un gran equip i que si el Girona hagués anat guanyant el descans hauria estat molt just, i que si la Reial Societat per les 30-35 minuts de la segona part s'hagués avançat al marcador també ho hauria estat, perquè el Girona ha patit molt. Però el que em molesta és la interferència arbitral en el partit, perquè crec que han estat ingerències en molts casos. En el cas de Mitchell és molt fàcil expulsar Mitchell, és molt fàcil. Com dius, estem tips de veure comentaris de jugadors del Madrid, per exemple, has parlat de Bellingham, però penso en Vinícius, amb els àrbitres, faltes de respecte constants, i va Blin, que semblava que fos un escolaret, i resulta que li treu la targeta groga que l'aparta del partit contra el Madrid. I després la rocambolesca interpretació de la jugada que anul·la el gol del Girona. Realment, jo crec que si avui vols malpensar, i jo no és que ho vulgui, però és que no tinc una altra manera de veure-ho, crec que es pot malpensar, sincerament, perquè crec que Gil Manzano és un bon àrbitre quan vol, però que quan es posa la samarreta de protagonista i es disfressa de pistoler, llavors perd el món de vista. En Molló deia, ara el partit està perillós perquè Gil Manzano és un moment en què pot intervenir, de quina manera. Però doncs ho ha fet.
Això el jugador ho ha de veure. I t'ho deia, al migdia i mira, aquí me la poso. És molt millor àrbitre perquè és així, perquè té aquest caràcter, quan jugues com a visitant que no quan jugues com a local.
Sí. Sí, sí.
Perquè això de que l'afició hi ha àrbitres que els posa, que vull dir que es creixen en aquesta situació, i Gil Manzano és un exponent claríssim, és molt millor com a visitant que com a local.
No, i jo crec que, clar, Blin no ho sap, però jo quan Blin anava cap allà a parlar amb Gil Manzano a la narració he dit que s'aparti d'aquí perquè li traurà targeta groga, perquè el coneixem, i Blin no se n'ha apartat, però perquè hi ha anat amb total correcció, i l'altre li ha faltat temps per treure la targeta groga. És que clar, és que llavors doncs potser val més plegar veles i anar a jugar directament a Sant Mamés, però en fi, a veure què passa demà al partit del Madrid. I avui un gran rival, un gran Girona a la primera part i al tram final del partit, i per mi un empat que, vist el partit, deixant de banda arbitratges, pot ser just, perquè cada equip ha tingut els seus moments.
Ara t'escoltem des de la zona baixa, Miquel, a veure què diuen Mitchell i els jugadors, o el jugador, o qui apareixi per la zona mixta de Montilivi. Fins ara.
Fins ara.
Amb l'Adai i el Brugui, que es queden a dalt. Ara de seguida el sentim també ja en temps de Tu diràs. Jo reparteixo una mica de crispetes de Frit Ravi, que van bé per acelerar els ànims. A vegades també una crispeta de Frit Ravi, vulguis o no, d'aquestes barrejades dolces i salades.
Ja entren bé, eh?
Veus la vida d'un altre color. Veus la vida d'un altre color, fins i tot a Gil Manzano. Jo sóc així de generós i li regalo unes topcorn crispetes de Frit Ravi. 4 en anuncis i arrenca el Tu diràs per continuar analitzant aquest empat del Girona, que deixa el Girona, per cert, amb 56 punts, a un del Reial Madrid, amb 6 punts més que el Barça, amb 9 punts més que l'Atlètic de Madrid i amb 11 punts més que el cinquè classificat, que el primer que quedaria fora de la Champions, que és l'Atlètic de Bilbao, i manté els 19 d'avantatge sobre la Reial Societat, que és sisena en aquesta classificació de primera. El proper partit, no cal repetir-ho, ho repetirem, dissabte que ve al Bernabéu, Reial Madrid-Girona, sí. Sense Blin, sense Yangel Herrera i sense Mitchell.
Posem-nos en el millor dels casos, el Girona pot sortir, si demà perd el Madrid o no guanya, líder del Bernabéu, guanyant, però si Madrid guanya demà i dissabte, més 7 al segon, si no em fallen els números.
Si guanya el Madrid demà i dissabte, sí, més 7 al segon, correcte.
Sí, sí, per tots els escenaris, i que, vaja, per mi marquen la Lliga.
Ara en parlem, el Tu diràs, amb el Ballera. No marxeu.
El Girona Juga RAC 1 ha estat una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
Mm.
No és tan sols aconseguir podis, és superar-se en cada esglaó. L'esport ens ensenya que tirar endavant no és tan sols guanyar, sinó aprendre a aixecar-se. Per això a CaixaBank estem en l'esport, sempre. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
2018, Prades, Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
A Gosbi, el nostre propòsit és tornar tot allò que els animals ens donen.
Aliments naturals per a una vida sana i feliç.
Més de 20 anys treballant per donar-los el millor.
I amb ingredients de qualitat superior per a un major benestar.
Gosbi, orgullós patrocinador del Girona Futbol Club.
Més informació a gosbi.com.
Aconsegueix amb La Vanguardia la guia de vins 2024 amb els 100 vins que no pots perdre't, seleccionats pels nostres experts col·laboradors. Emporta't la guia de vins, guardonada com el millor llibre europeu de vins, per només 9,95 € aquest cap de setmana amb La Vanguardia.
Amb Gerard Baller.
Bona nit. Passen 11 minuts de les 11, encara amb les pulsacions 3.000 per hora, després de viure aquest Girona 0, Reial Societat 0. Un partidàs de futbol, amb molts altres ingredients que ara comentarem també a la tertúlia i amb més protagonistes. Però amb un partidàs de futbol, el que és futbol, només futbol, ha estat un gran partit. Per bé que ara mateix el que indigni algun seguidor del Girona és l'arbitratge d'avui de Gil Manzano a la gespa. Recordo, ja ho hem comentat al final del partit, però recordo que el Girona li ha anul·lat un gol per un fora de joc de Savinho gairebé 40 segons abans del gol, gairebé 40 segons abans del gol que ha acabat entrant a la pilota, ha acabat entrant a la porteria de la Reial Societat. Una jugada bastant discutible, perquè jo crec que no l'havíem vist encara aquesta temporada i que, esclar, avui ens ha sorprès absolutament a tothom. De seguida truquem a l'exàrbitre català Xavier Estrada Fernández perquè ens doni la seva opinió d'aquesta jugada polèmica i que ha marcat, evidentment, el transcurs del partit. Era la primera mitja hora de joc encara, amb 0-0, però el Girona es podia haver avançat si hagués valgut el gol que ha acabat marcant Yangel Herrera. I a la segona part, precisament Yangel Herrera ha vist la groga i es perdrà el partit del Bernabéu, ha vist la vermella Mitchell, l'entrenador del Girona, que també es perdrà el partit de la setmana que ve dissabte contra el Real Madrid, i el que jo crec que ha d'indignar a tothom és que Blin, una persona que jo crec que no aixeca gairebé mai la veu per anar a demanar-li alguna explicació a l'àrbitre, a Gil Manzano, també ha acabat veient la groga i per tant tampoc podrà jugar contra el Real Madrid al Santiago Bernabéu. Són diverses accions, però com una gota malaia avui han acabat indignant, crec, el seguidor del Girona i ves per on també suposo que el seguidor del Barça. Per què? El Barça avui ha guanyat. Hi ha calma, hi ha tranquil·litat, ha guanyat 1-3 contra l'Alavés amb gols de Lewandowski, Gundogan i Vitor Roque. Segurament tots plegats ens hauria agradat que no hi hagués hagut cap mena de polèmica arbitral, que es parlés del joc, però és que Vitor Roque, precisament, que ha marcat el tercer del Barça, se n'ha anat a la dutxa abans d'hora per una segona groga, segons l'àrbitre, en aquest cas, per suposadament donar-li una puntada de peu a un adversari de forma temerària. Aquí és on jo crec que rellisca l'àrbitre. Per molt que pugui fregar la tíbia del rival, jo crec que en cap cas és de forma temerària. Sigui com sigui, hi ha hagut polèmica durant el partit, polèmica també en aquest partit contra la Reial Societat, entre el Girona i la Reial Societat, i tot plegat fa només 48 hores que el president del Barça, Joan Laporta, digués aquí, doncs, i carregués contra la influència que té el Real Madrid sobre els àrbitres, contra la influència que està exercint a través dels seus missatges a través de Real Madrid Televisión, contra la influència també que té el Real Madrid, o com està utilitzant també en aquest cas el cas Negreira. És una evidència, és el debat que hi ha ara mateix a Girona, perquè el Girona continua sent el màxim rival del Real Madrid en aquesta lliga, i també a Barcelona. A Madrid suposo que el volen evitar. De la nit anem a situar a tothom. A veure, la zona alta de Montilivi. Continuen l'Alai Benítez. Hola, Alai.
Com estàs?
Com estàs?
Bé, bueno, amb una mica de fred, no t'enganyaré, però... Sí? Bueno, una mica sí, va, home. Però... Ja comença una mica, però bueno, no passa res. Estem forts, de moment.
Ara, quan comencis a parlar, potser t'escalfes ràpid.
Sí, ja m'he escalfat una mica, ja m'he escalfat una mica, però sí. Bueno, va, ara parlem, va.
Sí. Marc Brugués, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Bona nit. A l'Agut el tinc pendent a la zona mixta i a la sala de premsa de Montilivi, pendent de que surti Manol Alguacil, i després ho farà també l'entrenador Mitchell, que recordo que després del que va passar entre el Real Madrid i l'Almeria, ell va dir que no se sentia perjudicat en cap moment per l'arbitratge. Veurem què hi diu avui. L'han expulsat, li han anul·lat un gol, veurem si Mitchell és respectuós, com ho ha estat en cada roda de premsa aquesta temporada, o si alça una mica la veu. A l'estudi de RAC1, amb el Jaume Molló encara i el Xavi Puig, també el Francesc Latorre. Què tal, Francesc? Bona nit.
Què tal? Bona nit.
I el Ferran Correas. Ferran, bona nit.
Hola, bona nit.
Què? Esteu bé, eh? Esteu indignats també una mica o no? Amb la mosca al nas o no?
Home, sí. Jo crec que té tota la raó el president Joan Laporta ahir aquí, i Xavi després a la roda de premsa, i Xavi avui amb la roda de premsa avui. Com deia Simeone, no somos tontos, i és així. Jo no sóc dels que penso que els àrbitres influeixen en un partit perquè sí, però sí que van condicionats, i el que a mi em sembla una vergonya des de tota la temporada és que es pugui sancionar a un entrenador. Potser avui Mitchell sabem que no dirà res, però imagina't que s'escalfa la roda de premsa i l'acaben sancionant amb 4 partits, o a un jugador, al mateix David López, o a Gaià la temporada passada, i en canvi al Real Madrid se li deixa fer el que vulgui, perquè la televisió del Real Madrid et dona el missatge del club. O sigui que em sembla una vergonya.
Tinc també l'Oriol Riera. Hola, Oriol.
Hola, què tal? Bona nit.
Bona nit. T'havien expulsat moltes vegades en la teva curta carrera com a entrenador?
Sí.
Sí.
Els entrenadors sembla que no puguem dir absolutament res. Però bueno, forma part d'aquest joc.
A Gil Manzano te l'havies trobat, però, per aquests mons?
Bueno, com a jugador,
com a jugador, sí, clar, sí. Com a jugador, sí. I quina mena d'àrbitre era?
Bueno, al final jo crec que bueno, sí que és cert que estan condicionats en el moment en què hi ha un discurs i són humans i són persones, és normal que estiguin condicionats constantment quan hi ha opinió i quan hi ha crítica, no? Per això sempre, i aquí en el programa ho hem dit, jo crec que els àrbitres tinguin transparència i que facin autocrítica i que tinguin roda de premsa després, pues ens podria explicar avui el perquè d'expulsió de Mitchell, ens podria explicar avui perquè la targeta de Blin, en el cas del Barça també la targeta groga a Vitor Roque, que per mi és molt, molt exhaustiva. Bueno, al final...
Mira, com que Gil Manzano no parlarà, tinc en línia l'exàrbitre de primera divisió, també amb experiència al VAR, l'exàrbitre català Xavier Estrada Fernández. Hola, Xavier, bona nit.
Hola, què tal? Bona nit.
Bona nit. Vull que anem a una jugada concreta, perquè després si les protestes són tan subjectives en aquest sentit i tan decisió de l'àrbitre que aquí és difícil entrar-hi, no? Però vull, Xavier, que que ens expliquis quina és la teva opinió sobre la jugada del gol del Girona anul·lat a la primera part. Hi ha una passada en profunditat cap a Savinho, la jugada continua, hi ha dues centrades del Girona, fins i tot hi ha un intent de refús de la Reial Societat que no acaba fructificant, un tercer intent de refús, i al final acaba en gol de Yangel Herrera, i era l'1-0 del Girona. Com has vist tu aquesta jugada i si s'ha xiulat bé per part del VAR?
Bé, doncs, en primer lloc, estic molt a l'expectativa d'escoltar l'àudio per saber com justifiquen el que hagin anul·lat el gol al Girona.
Però si no m'erro, Xavier, si l'àrbitre no va al monitor, no proporcionaran l'àudio del VAR, no? A no ser que algú el filtri i el sentim. Però si no m'erro, crec que l'àrbitre ha d'anar al monitor, si no m'erro.
Sí, aquesta és la llàstima, de que tot i que no hagi anat al monitor i hi hagi hagut una intervenció del videoarbitratge, el telespectador, l'espectador del camp, no tingui l'opció de saber el per què es pren una decisió contrària a la decisió que s'ha pres al terreny de joc. Val? I jo crec que ens trauria molts dubtes del que puguem estar pensant els que estem d'acord, doncs, que era gol, i els que puguin estar totalment en contra, no? Sí que és cert que cal dir, des de l'inici de la jugada transcorren pràcticament, penso que són 37 o 40 segons fins que es marque gol, i com molt bé heu comentat, hi ha dos o fins a tres rebutjos per part de la Reial Societat, la mateixa fase d'atac en aquest cas del Girona. Però hi ha una situació molt peculiar, i si no m'equivoco, és una disputa per la pilota dins l'àrea entre Savinho i Brais, i Brais recupera la pilota, li passa a un company, i aquí podríem tenir el dubte de si comença una nova jugada o entén l'àrbitre de VAR que també és un rebuig. I aquí és on tindríem moltíssim debat, perquè malauradament l'inici de la jugada parteix d'un fora de joc, però en el cas de no ser un fora de joc i ser una falta, doncs tots tindríem clar que segurament el VAR no hagués entrat, perquè hauríem passat molta estona o molt temps abans que s'aconseguissin.
Però això que dius de la falta no té cap mena de lògica, perquè la falta també s'hauria de ser punible, no? I s'hauria de xiular igual que el fora de joc.
Sí, el problema que tenim és que el protocol no és un protocol objectiu, és a dir, m'intentaré explicar, no és un protocol, doncs, que ens determini quin nombre de passes hi ha d'haver, doncs, per poder intervindre inicialment, o quants segons han de passar des de l'inici de la jugada fins al final per poder intervindre o no, sobretot si ho comparem amb altres esports, no? Com, no sé, ara ve al cap l'handbol, no? Que té aquest temps passiu en el qual el jugador automàticament es percep que té un temps molt limitat per intentar llançar o fer llançament a porta. En el cas del futbol, no. En el cas del futbol encara queda, doncs, aquesta interpretació. I cuidado, perquè no és la interpretació ja de l'àrbitre de camp, sinó la interpretació de l'àrbitre que està al vídeo.
I tu, en aquest cas, en la teva experiència al videoarbitratge, te n'has trobat de situacions aquestes que hagis hagut d'anar a recular pràcticament 40 segons abans de la jugada?
Doncs ara mateix se'm fa difícil tindre una jugada potser tan llarga. El que sí que em sobta és que el protocol té coses que no se sustenten, que no tenen molt sentit. És a dir, el protocol a dia d'avui, en aquest passe que li fa el company de Savinho just al mig del camp, si el jugador del Girona hagués reculat al seu propi camp, ja estem parlant d'una nova fase. Això és el que no té sentit. És a dir, o sigui, fem un pas enrere i tornem a atacar i estem en una nova fase, per tant el VAR no hagués intervingut, i en aquest cas, doncs, passen 30-40 segons i el VAR intervé, doncs, per un fora de joc inicial. És això el que d'alguna manera crea molt debat i el que fa, doncs, que la gent que segueix el futbol, doncs, no entengui moltes coses.
És a dir, m'estàs dient, Xavier, que si Savinho, per exemple, hagués reculat i hagués enviat la pilota al cercle central, la jugada, i hagués tornat a la banda, la jugada hauria estat vàlida, o hauria d'haver estat vàlida en aquest sentit.
Hauria d'haver estat vàlida perquè parlaríem d'una altra fase d'atac, correcte. És a dir, faríem com un reset, no? Ficaríem el comptador a zero i tornaríem a començar la jugada. De fet, una de les eines que té l'àrbitre de vídeo, de fet, un botó de color vermell, que cada vegada que comença una fase d'atac, doncs li dona el botó perquè d'aquesta manera edite, poguéssim dir, edite una marca, doncs el vídeo, no? El que és el vídeo exactament, el programa, per tal de recuperar l'inici de la jugada des d'on ha apretat el botó.
En aquest cas hem d'entendre que el botó no s'ha apretat i que s'ha considerat que era la mateixa jugada ofensiva.
Correcte.
Hi ha el dubte que explicava el Xavier Molló, que és d'aquesta passada que hi ha entre Merino i Aramburu, no?
Entre Aramburu i Brais, exacte. Sí. Però clar, cliquen el botó, però llavors ells, per exemple, aquesta acció d'Aramburu i Brais se l'han de mirar igualment, no, Xavier?
Bueno, jo crec, sincerament, jo et dic per la meva experiència dins de la sala, jo crec que quan hi ha el gol, el primer que es fa és revisar l'inici de la jugada, veuen que a l'inici hi ha un fora de joc i no miren res més. I t'ho dic així. Jo penso que ja no continuen mirant altres fores de joc, perquè entenen que en la primera passada hi ha fora de joc. Amb la qual cosa, penso que és una errada, perquè haurien igualment d'analitzar tota la jugada
i valorar... Passa tant temps, no?
És correcte. I valorar si realment Brais el que fa és intentar doncs rebutjar la pilota o fa un control i fa un pas al seu company. Que aquí sí que tindríem el debat, perquè per tant estarien, en el cas que fos un control, que tingués possessió, que recuperés la possessió de la Real Societat, estaríem parlant d'una nova jugada. I per tant el gol del Girona hauria d'haver pujat al marcador.
Val, és a dir que hi ha debat en aquesta jugada, especialment no en els dos refusos de l'àrea, sinó en aquesta jugada que comentes. Ja en la tercera acció, diguéssim, en la tercera fase d'atac.
Clar, però aquí, per acabar-ho d'aclarir, Xavier, clar, si en el moment que la toca Aramburu i després Brais, ells no cliquen el botó de nova possessió, diguéssim...
Correcte.
Ja no van a mirar. O sigui, ja, i aquesta acció ja mai més es mira.
No, ja no la miren, perquè, ja et dic, van analitzar tota la jugada des del principi. En el moment que tu al principi ja tens un indici de que és fora de joc, de què serveix mirar la resta, si tu ja entens que des del principi ha sigut fora de joc. A mi el que m'agradaria és que el comitè pogués explicar si pel comitè la jugada de Brais, quan li fa el passe, em sembla que ho diu Talamburu, no?
Sí.
De si és un rebuig o si hi ha control. Aquí, aquesta és la clau de la jugada.
Sí, clar, perquè es premia el jugador que perd la pilota.
Per dir-la... L'errada, perdona, Gerard, l'errada, i em sembla molt interessant el que explica en Xavier, l'errada aquí és que des del VAR no mirin si això d'Aramburu i Brais dona peu a una nova possessió.
Clar. No, si no ho han mirat és una negligència, clar. Vull dir, tu has de mirar-ho. Has de mirar tota la jugada.
De fet, si us soc honest, estava seguint el partit i, de fet, jo la jugada que visualment a primera vista em sobte més no és l'inici de la jugada, és el final, perquè hi ha un jugador de la Real Societat que crec que està recolzant el braç al terra, pot estar habilitant o no el jugador del Girona. Tenia molts dubtes. Dic, bueno, suposo que estan... Jo, el primer que penso és, suposo que estan tirant la línia per saber si el jugador del Girona està en posició de fora de joc o no. Però... Tarden força i quan veig doncs, que és des de l'inici, ostres, dic, ara no sé en quina jugada estic.
Sí, però jo Molló, no em crec. És a dir, tu...
No ho tires, diran, Gerard.
No, tu tires 40 segons enrere la jugada per analitzar aquest fora de joc i després no analitzes els 40 segons tot el que passa?
No, segons ens diuen Xavier, no. Perquè ells han clicat el botó a l'inici de la jugada i s'aturen allà quan hi ha el fora de joc i, per tant, en aquella fase d'atac, perquè ells la consideren una mateixa fase d'atac, doncs hi ha una infracció que és el fora de joc.
Home, doncs em sembla...
És això o no?
Sí. A veure, si en lloc de ser un fora de joc des de l'inici hagués estat una falta, doncs probablement haguessin continuat la jugada fins al final per veure doncs, això, si hi ha un passe cap endarrere o no, o hi ha una pèrdua de pilota. Al decidir-se des de l'inici és que ja no estan valorant el que Brais pugui fer un pas al seu company. Ja estan valorant que tot el que hi ha hagut són rebutjos de pilota.
Doncs jo crec que haurien de revisar tota la jugada.
Per suposat.
Crec. Sí. Has vist, Xavier, el partit anterior, el de l'Alavés i el Barça?
Sí, per suposat, i tant.
Hi ha una jugada en la qual Martínez Munuera interpreta que Vitor Roque fa una entrada segons ha redactat a l'acte grec, temerària, de forma temerària, a un adversari, i li ensenya la segona groga. Hi ha una fotografia del jugador de l'Alavés, em sembla, amb sang a la tíbia d'algun tac. Què et sembla aquesta jugada, Xavier?
Per mi està mal expulsat, per mi no és mereixedora de segona amonestació, i més tenint en compte que possiblement hi ha una falta prèvia, que crec que és Pedri, no el que rep aquesta falta. Santornem-hi. Malauradament, ara que tenim els benvinguts doncs àudios, en aquest cas, doncs tampoc entra, perquè no és una intervenció del vídeo arbitratge, sinó que és una decisió presa al terreny de joc, no? Però sí que estaria molt bé, sobretot, més enllà de que l'àrbitre es pugui equivocar, que evidentment ens hem equivocat tots, jo el primer, i seguirem equivocant perquè som humans i perquè cal equivocar-se, perquè això forma part de l'esport. Però més enllà d'això, jo crec que hi hauria molta més transparència, la gent li quedaria molt més clar el saber el per què s'acaba expulsant un jugador, no? Si no, ens creem molts dubtes, igual que l'expulsió de Mitchell avui al míster del Girona, no?
Sí, sí, i després hi ha una altra qüestió, que és que la segona groga la pugui revisar el VAR, perquè és igual de perjudicial per l'equip que la targeta vermella. No sé si això s'ha exposat alguna vegada, Xavier, en alguna reunió del comitè. Sé que és l'IFAB la que ho ha de decidir, però no sé si creus que seria una bona eina també per l'àrbitre. Jo crec que tampoc seria tan intervencionista. És una expulsió al cap i a la fi.
Sí, sí, i tant. De fet, jo sempre he dit i segueixo justificant que el VAR és una molt bona eina, però també és cert que el VAR és una eina flexible. I quan dic flexible vull dir que s'ha d'anar adaptant a les circumstàncies a mesura que passen les temporades, d'allò que va succeint doncs, en els diferents partits. I el que va començar doncs, amb un VAR, amb una intervenció doncs, per vermelles directes, per penals, fores de joc, etc. Doncs ara ens trobem en moltes situacions, aquesta n'és una, doncs que un jugador pot ser expulsat per una segona amonestació doncs que no ho és, o a l'inrevés, o que hauria d'haver estat expulsat per una doble amonestació, perquè són molt clares, i crec que aquí també caldria donar i fer el pas doncs, que el VAR pogués intervindre, que tothom tingués clar el per què intervé.
Com sempre, molt didàctic i molt interessant. Xavier Estrada Fernández, una abraçada. Gràcies, bona nit.
Gràcies a vosaltres, bona nit.
Bona nit. 2 minuts per sobre de 11:45. Algú vol afegir alguna cosa d'aquesta jugada que ha explicat el Xavier del fora de joc? L'heu vist, Francesc, Oriol, Ferran?
Per mi una autèntica barrabassada. Està molt bé tota aquesta pedagogia, que agraïm, aquí el tu diràs, també quan el tenim al gol el Xavier Estrada, explicant-nos, per exemple, això del botó vermell, que segurament molta gent no ho tenia controlat, però hòstia, és anar en contra de l'essència del futbol. Han passat 40 segons. No m'expliquis si comença una fase d'atac, una fase de defensa. Hi ha hagut 3 jugadors de la Real Societat que han tocat la pilota, 2 amb el cap, un altre amb el peu. Com ha de ser la mateixa fase d'atac? S'han passat 40 segons. Va, contra el futbol per mi. Una autèntica barrabassada, un exemple més d'aquest escrit per Real Decreto, que aquesta lliga l'ha de guanyar el Madrid.
Oriol, com has vist la jugada? Tu que suposo que com a entrenador has tingut alguna també d'experiència com aquesta.
Sí, a mi el Xavi crec que té tota la raó. A mi em dóna la sensació que és una altra jugada. En el moment en què hi ha aquest passe d'Aramburu cap a Brais, per mi hauria de començar una nova jugada i estem amb el mateix de sempre. Al final, el VAR venia per treure-nos, no, la crítica sobre l'arbitratge, i al final estem sempre en les mateixes situacions, que són criteris propis que té el propi àrbitre i que al final no se solucionaran fins que no surtin en roda de premsa a explicar-nos el perquè de les decisions, hi hagi més transparència i puguem, doncs, preguntar-los el perquè de les coses, perquè al final, amb les mans, amb les faltes, amb les targetes, és sempre la decisió pròpia de l'àrbitre sobre el que veu, sobre el que creu, que moltes de les coses podem creure coses diferents, no? I aquí està la línia vermella, que molts cops va tirar cap a un costat i molts cops tira cap a l'altre.
No, simplement que per mi és evident que no... El gol ha de ser legal, han passat 40 segons. Jo entenc la teoria, que pot ser la mateixa jugada i que potser amb aquella passada d'Aramburu a Braix es canvia de jugada. És que jo crec que cada vegada que es refusa la pilota de l'àrea, per mi ja hauria de ser una altra jugada. La teoria pot dir una cosa, però el futbol és aquest. O sigui, tu centres, refusa, ja és una altra jugada, és un altre centre, els jugadors han passat la pilota diverses vegades. No s'entén. Però, no sé, jo crec que estem assistint... Jo recordo, i ja sé que hi ha molta gent que diu no, és que no s'ha de parlar dels àrbitres. Escolta, mira, els àrbitres formen part del joc, això és així. Els àrbitres formen part del joc, per tant, es pot parlar dels àrbitres. I s'ha de parlar dels àrbitres perquè són protagonistes del joc. Igual que la lliga aquella després de la pandèmia va ser un escàndol, després de l'aturada de la pandèmia, si la recordeu, va ser un escàndol. Jo crec que aquesta lliga des de fa unes setmanes és un escàndol. I, no sé, les proves me remito, eh? O sigui,
començant el dia de l'Almeria.
Sí, o sigui, el dia de l'Almeria és un partit que jo no recordo mai a la vida. Bueno, sí que recordo perquè al Bernabéu han passat coses com aquella i moltes més. Però és que és... avui li toca el Girona, el Barça li ha tocat diverses vegades, l'ha esperat demà l'Atleti de Madrid.
I espera la setmana que ve el Bernabéu.
És així, no sé... Ja et dic, no crec que sigui allò que, com diu el francès, la Lliga l'ha de guanyar el Real Madrid per decreto, però sí que és cert que el Real Madrid està exercint una pressió als àrbitres i això es nota. I no sé si el que diu Xavi que tot això ve del cas Negreira, no ho sé, crec que no, però jo sí que crec que la pressió que estan exercint sobre els àrbitres és evident. I qualsevol àrbitre que va al Bernabéu o que xiula al Real Madrid, xiula condicionadíssim.
Ja us avanço que m'explica el Miquel Agut que el postpartit va tardíssim a Montilivi, que no ha sortit encara Imanol Alguacil i que, per tant, primer ha de sortir Alguacil i després Mitchell, l'entrenador del Girona. Per tancar amb la polèmica arbitral especialment de Montilivi, la zona alta, Marc, Adai, voleu dir alguna cosa més? Ja heu buidat el pap a la transmissió o us ha quedat algun dubte? Encara.
Bueno, aviam, aquí ja ho hem sentit, no? Que Montilivi ha acabat cridant a si gana el Madrid. Volguem dir que venint del dia de l'Almeria, que va ser, com dèieu aquí, no? Una cosa històrica i mai vista en els últims anys, perquè en blanc i negre n'hi havia moltes. Però amb això d'Almeria i això d'avui, ostres, saps? A mi em costa pensar que hi ha mans negres contra el Girona, però comença a fer una mica de pudoreta. I després veient la targeta groga a Blin, sobretot amb el partit acabat, que és un senyor que es vesteix de dalt a baix, elegant, que no és un jugador polèmic ni que sigui dubtós o de queixar-se i de parlar gaire... Ostres, amb el partit acabat en senyor de targeta, això ho he considerat greu. El gol anul·lat, també. Clar, estem amb això, el que dèieu, no? El llindar de la interpretació. Regular la interpretació no es farà mai, costa molt. Però, esclar, si al mitjà una jugada que Braix i Aramburu havien recuperat i començava una altra jugada, fa pensar.
Esperant l'acte arbitral, també, d'aquest partit, Molló, que serà important. A veure què hi diu Gil Manzano.
Sí. A veure si el Girona es pot agafar alguna... Vaja, la de Mitchell per mi és impossible perquè reacciona d'una manera desmesurada després d'una falta a Savinho que ell considera que li han fet al mig del camp i una pèrdua de pilota. La seva reacció, vaja, per mi és... No pot presentar recurs al Girona i a la de Blin, complicat.
A Blin posaran protesta temerària.
De... 22 minuts i...
Queja ostensible, jo crec que aniran més per aquí.
22 minuts i la mitjanit. Mira, el que farem serà anar avançant i fer una pausa. De seguida tornem, i Manuel Alguacil, i especialment volem sentir Mitchell, què diu l'entrenador del Girona de tot el que ha passat avui en aquest Girona 0, Reial Societat 0, que deixa el Girona a un punt del Madrid, a l'espera del Real Madrid, Atlètic de Madrid, de la jornada de demà, i deixa el Barça a 7 de moment del Madrid, a 6 del Girona. A 6 del Girona ja, amb els mateixos partits jugats en 23 jornades. Ara tornem.
Tu ho diràs, amb Gerard Ballet.
No és tan sols aconseguir podis, és superar-se en cada esclau. L'esport ens ensenya que tirar endavant no és tan sols guanyar, sinó aprendre a aixecar-se. Per això a CaixaBank estem amb l'esport, sempre. CaixaBank. Tu i jo, nosaltres.
2018.
Prades, Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
Si per tu el bar és el lloc on esmorzes cada matí, si 433 et sona un codi de desbloqueig o si creus que Pichichi és una salsa mexicana, no ets qui busquem. Torna Fantasy Mister de Mundo Deportivo. Juga i demostra que ets el millor míster i dirigeix el teu equip amb jugadors reals jornada rere jornada. Baixa't l'APP de Mister. Hi ha molts premis en joc.
RAC 1 RAC 1. Aquest diumenge a les 4, Superesports amb Xavi Puig. A un quart de 5, Ultrasports. A les 6, Barça Sporting de Huelva de la Lliga Femenina de Futbol. A dos quarts de 7, Espanyol Llevant de segona masculina amb Edu de Batlle, Joan Camí i els comentaris de Dani Solsona. També a dos quarts de 7, Barça-València de la Lliga ACB de bàsquet. I a les 9, el derbi Reial Madrid-Atlètic de Madrid de la Lliga Masculina de Futbol, pendents de l'Inter de Milà-Juventus de la Lliga Italiana. Aquest diumenge, Superesports a RAC 1. L'Espanyol juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC 1. Tots som u.
RAC més u, podcast.
A RAC més u, tranquil·lament. El teu podcast de psicologia amb Marc Serra i Xavier Guix.
Us proposem unes sessions de psicologia de proximitat. Clares, directes i sempre amb bon humor.
I una cosa molt important, Xavier, sense divan, que la gent pot seure on vulgui, no? Vull dir...
Home, ja fa temps que no hi ha divans, Marc. Ai, si el Freud aixequés el cap.
Tranquil·lament. Escolteu-lo els dimecres cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat en col·laboració amb el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
RAC més 1.
Tots som
més
1. Més enllà de RAC1, RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. Tu ho diràs amb Gerard Ballet.
Dinou i la mitjanit, aquí seguim el Tu diràs, tertúlia de dissabte, després d'aquest empat del Girona 0-0 contra la Reial Societat, encara a la zona alta, els acomiadaré, però abans li vull preguntar a la Dai, hola Dai, ets per aquí, eh?
Hola Dai, sí, sí, aquí,
aquí sóc. Aquí, molt bé, bé,
aquí
bé.
Aquí estem, quasi no. Glaçat, però estic aquí. Val. Aquí segueixo.
Una pregunta i t'acomiado perquè vinga, vagis a escalfar-te una mica. Blin i Angel no seran al Bernabéu. Quina de les dues baixes et preocupa més?
Són dos baixes molt importants. Jo te diria que... sí, és complicat, perquè Angel l'hem recuperat, està molt bé, és un jugador que té molta arribada a l'àrea, però Blin és un jugador fonamental per la sortida de pilota. Per mi, a dia d'avui a la Lliga és el millor... ho diré així, però és el millor sortidor de pilotes que tenim, que té el Girona, però que té aquesta lliga, perquè és que està en un estat de confiança brutal i que el Girona li va molt bé i que entén molt bé el joc, té pauses i fixa jugadors d'una manera brutal i entén el joc. Jo crec que és el jugador que des de darrere entén millor el joc. Després és el que et deia, aniràs al Bernabéu, necessites cobrir les esquenes, Blin d'aquí pateix una mica més, però si tenim a Eric García amb aquest nivell com ha demostrat avui després de la lesió, al final fan una parella molt i molt bona, i a part que no anem sobrats a centrals. Llavors, per mi, aquesta baixa és molt important. I després te diré més. La baixa de Mitchell, que és el que estàvem parlant. Mm-hmm. No sé què li ha dit, a veure què surt a l'acte i hem de veure, però no tindre el líder al camp també és una baixa molt important. I, bueno, com estàveu parlant aquí, pues és algo que tot olora una mica... bueno, olora, fa una mica de pudor, sí, mm-hmm. La veritat.
Dues baixes, sí, en el camp i una altra fora, sí, del camp, a l'àrea tècnica, com és la de Mitchell també, que mira, ara li preguntaré a l'Oriol com condiciona tot plegat a que Mitchell, per exemple, no pugui estar al Santiago Bernabéu. Adai, gràcies!
Moltes gràcies, que vagi bé el programa.
Que
adeu.
Vagi bé, una abraçada. I acomiadeu també el Marc Brugués, que se'n deu estar gelant igual que l'Adai al seu costat a la zona alta de Montilivi. Gràcies, Marc!
Gràcies, que vagi bé vosaltres.
Que vagi bé, llegim el diari de Girona. El Marc Brugués i l'Ade Benítez, els comentaristes del Girona Juga a RAC1. Oriol, condiciona tant, sí? Creus que, a més, un entrenador com Mitchell, que parla, està al costat dels jugadors, comunica i que és també intervencionista, condiciona molt que no hi sigui dissabte que ve el Bernabéu?
Molt, moltíssim, moltíssim. Aquest perfil d'entrenador que està molt al camp, que està molt dret, que parla molt, que anima molt, que està donant instruccions constantment, és una baixa molt, molt important, molt important, perquè no és el mateix que hi hagi un segon entrenador i que ell estigui dalt i vagi donant les ordres, a que les doni ell amb aquella manera de parlar que té, amb aquella intencionalitat d'arribar al jugador. És, per mi és una baixa importantíssima, juntament amb la de Blink, amb la de Yangel també. Em sembla que li ha ficat un bon destrosso al Girona pel partit contra el Madrid. Però bueno, veurem si l'equip pot tornar a fer un gran partit com el que hem vist avui.
Crec que ha acabat la roda de premsa d'Imanol Alguacil. Miquel Agut, zona baixa de Montilivi.
Sí, Gerard Ballera, estudio de RAC1. Així és exactament. S'ha acabat la roda de premsa.
Ha dit alguna cosa interessant o no?
Interessant per nosaltres no, perquè no ha volgut entrar en la jugada del gol anul·lat al Girona, i d'altra banda ha parlat de les baixes, que avui la Reial ha acumulat unes quantes baixes per lesió, veurem quina gravetat tenen, però de moment encara no se'n sap gran cosa, perquè és molt d'hora, però hi ha hagut uns quants jugadors que han marxat del camp lesionats, Oyarzabal, Odriozola i Becker, i Mikel Merino no ha acabat de girar rodó al final del partit, ja era dubte i ha entrat a la segona part, o sigui que haurem de veure com evoluciona, però això ja és bàndol de la Reial Societat, com que no ha volgut entrar en el cas del gol anul·lat del Girona, doncs des del nostre punt de vista res a pelar, i en tot cas esperar que arribi Mitchell aquí a la sala de premsa de Montilivi.
Avui una de les rodes de premsa més interessants de la temporada. Recordo, perquè ja ens n'hem oblidat, però recordo que la notícia de la prèvia és que Dovvik es va lesionar en un entrenament aquesta setmana al genoll, i que no sabem exactament per quant temps en té, si no em dius el contrari, Agut, si és que no saps alguna cosa més.
No, perquè no ens han donat informació sobre això, i esperem que Mitchell ens pugui aclarir alguna cosa a la roda de premsa, però no tenim informació, i a més la informació oficiosa que ens arriba no acaba de ser clara.
Exacte.
Per tant,
doncs
és difícil mullar-se.
Esperarem a veure què pugui dir Mitchell sobre això, sobre la seva expulsió, sobre les dues grogues, especialment la de Blin, sobre el gol anul·lat i sobre el partit, que ha estat, com dic, un partidàs i del qual n'hem parlat ben poc, però perquè hi ha hagut altres coses que crec que cridaven l'atenció. Acte de Gil Manzano, d'aquest Girona Reial Societat, què diu Jaume Molló?
Mitchell, expulsat pel següent motiu, por salir de l'àrea tècnica protestando de forma reiterada y con gestos ostensibles una de mis decisiones. Aquí per mi res a dir.
Vermella directa,
arriba Mitchell.
Vermella directa. Per mi sí que té, és a dir, una vermella directa, sense un insult pel mig, per mi és excessiu.
Blin por dirigirse hacia mí haciendo observaciones de orden técnico de forma reiterada.
Mitchell a la sala de premsa.
Moltes ganes. Moltes ganes. Bona nit.
Passem a la premsa, Mitchell.
Escolti, Mitchell.
Aixecades, Nil.
Buenas noches, mister. Buenas. Directo en el carrusel deportivo de la cadena SER. Me gustaría preguntarte por el gol anulado al Girona, si lo has podido ver más de 30 segundos después, qué opinión te merece, y si nos puedes decir por qué te ha expulsado Gil Manzano.
Vale, creo que el gol lo ha visto todo el mundo. Son 40 y tantos segundos después, tres jugadas con cambio de posición. Bueno, yo creo que ahí está claro que es un error del VAR. Ya está. Y nada, me ha expulsado por una jugada que tenía el balón Sabio, le hacen falta, le dan continuidad y luego intenta dar un pase y la pierde, y digo que eso no es una ley de la ventaja, que es falta. Es verdad que lo digo con los brazos en alto, pero en ningún momento falto el respeto a nadie. Creo que es sancionable con tarjeta amarilla, debo ser sancionado con tarjeta amarilla, pero evidentemente yo no veo... Porque no he insultado a nadie, ni he faltado el respeto a nadie, simplemente he levantado los brazos y he dicho que eso no es una ley de la ventaja, que es falta, y ya está. Y entonces me esperaba la tarjeta amarilla y no la roja.
Hola, Mitchell, Miquel Agut, en directe al Tudiràs de RAC1. M'agradaria saber si creus que l'arbitratge d'avui, tant de VAR com de gespa, us tenia ganes. I d'altra banda, m'agradaria saber també al final quina valoració fas de tota l'actuació arbitral, ara que fa uns dies vas dir que creies que competíeu en condicions normals, no? No sé si avui encara ho mantens.
Sí, no, està clar. No, per a mi l'àrbitre no ha fet un mal partit, no. Yo que pienso que se ha equivocado en la acción de mi expulsión, de verdad. De verdad que no le he dicho nada. Es lo único que... Pero no, el arbitraje en el partido no... Creo que no ha condicionado nada. El error es del VAR en la situación del gol. Pero no, es el árbitro, yo creo que ha hecho un buen partido. Dos equipos con mucha intensidad. Creo que ha llevado bien el partido, que no ha tenido... Es verdad que ha puesto tarjetas amarillas en el banquillo de la Real y a mí me ha sacado la roja, pero no... Quitando eso, creo que el arbitraje ha sido bueno. No hubiera condicionado nada porque creo que él ha dado gol y la situación es clara que es un error del VAR. Creo que no se puede rearbitrar 40 y tantos segundos después una jugada. Creo que eso lo tenemos claro, y además que es cambio de posesión, que hay dos o tres despejes de situaciones controlables por la Real Sociedad y no tiene mucho sentido, porque si empiezas a echar el partido hacia atrás, a rebobinar, hay muchas acciones que pueden ser sancionables y no se sancionan a lo largo. Seguro que ha habido goles de este estilo. Entonces creo que es un error del VAR, no un error del árbitro. Creo que el árbitro hoy ha hecho un buen partido.
Hola, Michel. Xavi Soler, en directe al Tot Gira Catalunya Ràdio. En tot cas, empat, es podrien dir que es perden dos punts, perds a Blin i Angel pel dia del Madrid, i tu tampoc hi podràs ser. El càstig és excessiu, creus?
Bueno, en el caso de Daily, me parece que no he visto, porque ha sido después justo de mi expulsión, y Daily me dice que le ha dicho en inglés, why 2 minutes only 2 minutes. Esas han sido las palabras. Bueno, creo que es igual un poco excesivo también, porque tampoco me parece que haya sido un jugador que en ningún momento haya hecho, bueno, ningún gesto feo a nadie, ni al árbitro, ni a un rival, ni a nadie. Pero bueno, estaba dentro de las posibilidades, que hay jugadores que tenemos apercibidos de sanción. Y Yangel pues también se ha quejado él personalmente de esa situación, pero nosotros vamos a competir igual, tenemos una buena plantilla. No, o sea, las bajas, al final yo sabía que podían pasar alguna situación. Jan tiene tarjetas, Arnau tiene tarjetas, los dos hoy en el campo, si pierdo un lateral derecho, por lo menos el otro lo tenía. O sea, esas situaciones sí que las he controlado, pero en el caso de Blin, Juanpe ya está recuperado, tenemos la posibilidad de Antal, tenemos la posibilidad de Arnau en esta posición. Me falta David, nos falta David, pero bueno, vamos con jugadores a... Y mi expulsión pues me fastidia porque, por lo que digo, porque no es yo creo que es tarjeta amarilla, pero me fastidia perderme dos partidos y no estar con mi equipo, porque el jugador necesita esa sensación de viveza del banquillo, y evidentemente Salva, David, Santi, Néstor, el mismo Gali, están todos ahí y van a ser piña, pero me lo pierdo yo, que también quiero estar ahí ayudando a mis jugadores.
Buenas noches, Michel. Joaquín Basigalupo, de la cadena COPE. No sé si sentís que en el segundo tiempo le faltó un puntito más de quererlo al Girona, porque sobre el final, antes de que se quedaran con 10 incluso, lo tuvo encerrado a la Real.
Sí, pero nos ha costado. Al final la Real te lleva a duelos. Lo hemos hecho en la primera parte y creo que hemos... En la primera parte, quizás a los puntos, creo que hemos sido un pelín mejores nosotros. Pero claro, mantener eso contra un equipo Champions que son ganadores de duelos, porque te hacían mano a mano en todo el campo. Entonces Gazzaniga tenía el tiempo justo para decidir a quién le daba ese primer balón y esa segunda jugada. Ellos son muy fuertes en esas segundas jugadas. En la segunda parte ha habido un momento que nos han sometido, es la realidad. Nos han ganado esas segundas jugadas y ellos crecen en campo rival y tienes que estar en fase defensiva. Y nosotros, ya sabéis que nosotros en esa fase defensiva, pues somos un equipo que sufre más. Y cuando hemos podido quitarnos esa presión, hemos sido capaces de generar más. Y era como hemos hecho en la primera parte, ser capaces de robarles nosotros a ellos, como hemos hecho, o tener una buena salida de balón, que es muy complicado contra un rival que te va a duelos. Si hubiéramos tenido la posibilidad de Dobic para ese duelo uno contra uno, es capaz de gestionar el quedársela y dar continuidad. Entonces, los 50 metros que nosotros estamos lejos de su portería se hubieran convertido en 50 metros de ellos corriendo para atrás. Porque si Dobic te gana ese primer balón, como ha habido alguna situación ya al final con Stuani, con Yangel, que han ganado esos duelos y somos capaces de dar dos pases, el punta ya no está pensando en atacar a Daly y a Eric, está pensando en defenderles. Y eso nos ha faltado en la segunda parte.
Hola, Michel. Aquí Moisés García de Radio Nacional. Permíteme que vuelva a tu expulsión. Dices que no has faltado al respeto ni has insultado, has protestado. Yo no sé si piensas que aquí los árbitros también deberían entender un poquito la tensión que vivís los entrenadores, y porque al final es un castigo excesivo, ¿no? Esos dos partidos de los que hablas ahora que vas a estar fuera.
Sí, yo pienso que sí. De verdad que yo entiendo que recién había expulsado a un técnico de la Real y quizás esa situación de roja con, pero tanto Alguacil como yo, y Manol, como tenemos esa tensión porque ellos están jugando mucho y nosotros también. Entonces yo creo que era, yo entiendo que es amarilla, pero más allá no he faltado el respeto, no he insultado, no he saltado al campo, no. Creo que es más justo venir, decirme, Michel, ¿qué estás haciendo? Como hemos hablado al principio del partido, y yo le he dado la enhorabuena, él me ha dado la enhorabuena por cómo está el equipo, y hemos hablado, y vivir esa situación después de una sensación de que como que te expulso porque me estás... No creo que sea justo, no creo que sea justo. Y bueno, al final es, como dices tú, un castigo muy grande perderme dos partidos que yo creo que el equipo... No porque yo haga nada especial, pero sí que me gusta estar con mi gente y estar apoyando a mis jugadores.
Hola, Michel. No sé si ens pots dir que té Dobic i com valores el fet de mantenir-vos a 19 punts de la Real, que és un equip, no?, un rival per anar a Champions.
Sí, Dobic ayer tuvo molestias. Hoy ha probado, pero venía muy dolorido en la zona donde tiene esas molestias y mañana va a ir a... los doctores van a hacerle unas pruebas. En principio tenemos la sensación de que es muy poca cosa, y que si hoy hubiera sido el partido, perdón, en vez de hoy hubiera sido el martes, estaríamos casi al 90% de que podría jugar, pero claro, la molestia fue ayer, y hoy pues él no tenía una sensación de 100% como para jugar. Entonces espero que podamos contar con él en breve. Y bueno, son 19 puntos a la Real. Habla de... Si veis el equipo de la Real, es increíble. Están haciendo un temporadón en Champions, están en la Copa del Rey en semifinales, están en la Liga compitiendo al nivel y al ritmo que estáis viendo, que habéis visto hoy, y nosotros les sacamos 19 puntos. Habla de la maravillosa temporada que están haciendo estos jugadores. Creo que es... Hoy igualarles en la intensidad que Aleix, Yangel, Iván se han multiplicado en esa presión. Hemos sido capaces de muchas veces robar con esa presión alta. Ellos nos han hecho presión alta, hemos intentado tener el balón contra esa presión alta. Yo creo que tiene mucho mérito que le saquemos 19 puntos a la Real, pero estamos uno por debajo, ¿no?, del líder. Entonces todavía tenemos margen de mejora.
Hola, Michel, ¿qué tal? Juan Irigoyen del Diario del País. Te vi que estabas hablando muy cariñoso con Alguacil después del partido acá, después de que tenías tres con derechos. ¿De qué hablaban?
Bueno, de esto, de nuestro día a día, de que disfrutamos y sufrimos a la vez. Y que bueno, que ellos tienen ahora retos por delante muy, muy, muy bonitos. Y nosotros tenemos solo un reto, que es el de la Liga, pero también es precioso. Estar en lo más alto de la clasificación o en los puestos ahora mismo de Champions es un sueño para nosotros. Entonces, muy bonito lo que nos está pasando a los dos equipos y que queremos seguir disfrutando de este camino.
En algún momento del partido la afición ha empezado a gritar así, así, así gana el Madrid. ¿Tiene la sensación de que las suspicacias que se están generando en torno a la Liga no están ayudando a la competición?
Bueno, yo creo que nuestra Liga es A mí siempre me dicen, bueno, la Premier está por encima, tal y cual. Yo creo que es una gran liga. Y quiero poner en valor lo que hacemos en la liga, todos los equipos, por darle a nuestros aficionados el mejor producto posible, por jugar, en nuestro caso, para que nuestra afición se sienta orgullosa del equipo. Y sí, hace daño que haya mucho ruido en torno a la figura del árbitro. Creo que hay que respetar mucho más la competición, un poco la deportividad que todos los integrantes del fútbol, yo creo que desde pequeñitos